Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ahir va tenir lloc una nova sessió del ple municipal de la nostra ciutat, una de les màximes representacions públiques de la democràcia. L'altra tindrà lloc el proper 9 de març amb les eleccions generals al Congrés dels Diputats. Tots ells actes que els ciutadans i ciutadanes podem realitzar amb tota llibertat. Durant tota aquesta setmana, els diferents partits polítics de Ripollet ens han demanat el seu vot per la seva formació i amb llibertat exercirem aquest dret tot esperant que siguem els màxims ciutadans els que l'exercim. Però a part de la campanya electoral, l'info d'avui compta amb més informacions. Repassem ara, com sempre, els titulars. Nova sessió del ple municipal. Toni Miralles.
El consistori acorda definitivament la separació de la regidoria de joventut del patronat municipal de cultura.
La campanya electoral activa al 100%.
La majoria dels partits polítics ja han realitzat els seus primers actes de campanya.
Se celebra la 8a edició del Ripostoc.
Enguany comptarà amb una quarantena d'expositors a la Rambla de Sant Jordi.
La vaga d'autobusos afecta a Ripollet.
La vaga es tornarà a repetir els dies 13 i 27 de març i afecta, entre d'altres, la línia B2 que fa el recorregut de Sabadell, Barberà, Cerdanyola i Ripollet.
La companyia local Amics del Teatre actua al certamen de teatre Valentí de Lilla.
Parlarem amb un dels actors de la companyia, en Jordi Rodríguez, perquè ens animi a veure l'espectacle.
I com dèiem, joventut s'independitza de cultura.
Avui, a l'entrevista, parlarem amb el regidor de Cultura i Joventut, Ferran Tornel, d'aquest i d'altres temes. Esteu escoltant Info. Ahir al vespre es va celebrar una nova sessió del ple ordinari de l'Ajuntament de Ripollet. Un dels punts més destacats va ser l'aprovació definitiva del canvi d'estatuts del Patronat Municipal de Cultura i Joventut, que passa a dir-se Patronat de Cultura. D'altra banda, també es va donar llum verda a l'aprovació inicial del reglament d'honors i cerimònies i a la lletra i música de l'himne de Ripollet.
El reglament d'honors i cerimònies regularà els nomenaments de les places i edificis municipals, així com els títols de fill predilecte. El punt va comptar amb el suport del grup de govern format pel Partit Socialista i Convergència i Unió, el vot favorable del Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet. L'aprovació definitiva del canvi d'estatuts del Patronat Municipal de Cultura i Joventut va obtenir els vots favorables del Partit Socialista i Convergència i Unió i el vot en contra dels dos partits de l'oposició. Víctor Diegues, portaveu del Partit Popular, justificava el seu vot en contra en la falta de control de la regidoria de joventut.
Como el Partit Popular ja denunció en su día, la creación del Consell de la Joventut, el presunto gran resultado de la legislatura anterior, y ahora arrancar las competencias de joventut a lo que ahora es el Patronato Municipal de Cultura y Joventut, no es en ningún caso para dar mejor respuesta municipal a los jóvenes. Es más bien, desde el Partido Popular, pensamos que es para poder tomar decisiones sobre este área, el área de la juventud, y los recursos que se dedican a ella desde alcaldía, simplemente, escapando al control democrático que supone el Consejo de Administración del Patronato Municipal de Cultura.
Per la seva part, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler remarcar que res escapa al control democràtic.
Quan el representant del Partit Popular ha dit que tot això és per escapar al control democràtic del Consell del Patronat Municipal de Cultura i Joventut, hem de dir que no s'escapa res al control democràtic. És a dir, això passa com qualsevol altra regidoria d'aquest Ajuntament que no té Consell d'Administració. Ho dic perquè si algú entén que això vol dir que ara amb aquesta regidoria es farà i es desfarà sense cap control, aquí els controls són iguals per tota la regidoria.
Degut a la modificació d'estatuts del Patronat Municipal de Cultura i Joventut, també es va dur a aprovació del ple una modificació de partides econòmiques de l'Ajuntament i de la plantilla de personal que afectava la regidoria de joventut. El Compromís per Ripollet justificava la seva oposició en contra per falta de transparència.
D'una banda, hi ha tot aquest canvi de partides per la separació dels patronats de cultura i joventut. I llavors aquest és un dels canvis que, bueno, tot i que respon a una planificació que ja està feta dels departaments de l'Ajuntament, doncs nosaltres no ho acabem de veure. Hi ha dues modificacions que són relatives al pla educatiu d'entorn. Nosaltres estem d'acord amb aquest pla educatiu d'entorn, el que aquestes modificacions de crèdit ja ens semblen correctes. Hi ha un altre punt, que és el que fa referència a les retribucions i gratificacions dels dos coordinadors i de la persona que farà les tasques administratives per la posada en marxa de la llei de barri. El que sí que volíem fer referència és al nomenament. i que hagués calgut més transparència en el nomenament i més garantia d'igualtat d'accés de tots els treballadors de la casa amb aquestes tasques.
L'alcalde també va voler puntualitzar les afirmacions de la regidora.
Aquí hi havia dues opcions. Una, anar a agafar personal de fora, que és una opció, podria ser lícita, i una altra és que les persones que han estat treballant prèviament aquest projecte d'aquesta casa donar-li les oportunitats, lògicament, a més, perquè és una feina afegida, és a dir, la seva avaluació de llocs de treball, diguem, per dir-ho així, incorpora noves tasques i noves responsabilitats, i per tant, el que fem, els hem fet aquest encàrrec. Són tres persones d'aquesta casa que portaran la coordinació i l'administració.
El punt es va aprovar amb els vots favorables del Partit Socialista i Convergència i Unió, l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra del Compromís per Ripollet. Un altre dels punts del ple va ser l'aprovació inicial de la lletra i la música de l'himne de Ripollet, Cant a Ripollet, de Josep Maria Brull, amb música d'Antoni Oliva. Maria Ruiz, del Compromís per Ripollet, va demanar la seva intervenció que s'obri un procés de consulta popular sobre aquest tema.
Per això, des del COP Compromís per Ripollet, proposem que hi hagi una consulta popular a l'himne, que es faci una bona difusió d'aquesta consulta popular per tal de que no passi el mateix que va passar amb la consulta popular de l'escut de Ripollet, i a veure què diuen els habitants i les habitants del poble. I el nostre vot serà l'abstenció.
L'alcalde de Ripollet va voler contestar el Compromís recordant com neix la idea de l'INA.
Això no és gratuït. I sabeu que això surt perquè aquest ple va declarar l'any Brull. Surt perquè aquesta lletra és justament d'aquesta persona que hem estat reivindicant com a poble durant aquest any i que justament ara que es compleix un any, que es complirà un any d'aquesta declaració, hi ha proposta d'algunes entitats del poble. El que es proposa en aquest ple és que aquella lletra es pugui convertir en el nostre himne.
La proposta es va acceptar amb el suport de l'equip de govern, el vot favorable del Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet. A l'apartat de mocions, Convergència i Unió va presentar dos textos sobre la independència de Kosovo i la llei de dependència, que van ser descartats. A més, el Compromís per Ripollet va presentar una tercera moció que també es va rebutjar per sol·licitar la col·locació de contenidors de recollida de restes de poda a les zones de la població on hi hagi cases amb jardí. També es va presentar a moda d'urgència l'aprovació del projecte de construcció del CAP als Pinatons amb un import d'execució material d'uns 2.700.000 euros. El punt va obtenir el suport de l'equip de govern i el Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet. Abans de finalitzar el ple, com a darrer punt de l'ordre del dia, la regidora del Compromís per Ripollet, Pilar Castillejo, va presentar la seva renúncia com a membre del plenari. L'alcalde, en nom del consistori, li va fer entregat un gravat institucional com a record i li va agrair la seva dedicació al municipi.
La Junta de Govern Local del passat 20 de febrer va aprovar, entre altres acords, l'adjudicació a la cooperativa Jardinet del contracte del Servei de Neteja i Manteniment de Parcs i Espais Verds Públics del municipi. Aquest contracte, que inclou la neteja de 25 zones verdes, té un import anual d'uns 283.000 euros.
A la Junta de Govern també es va aprovar, a proposta de la Regidoria d'Educació i Polítiques d'Igualtat, el conveni de col·laboració amb la UAB per a dur a terme el projecte Ítaca amb un pressupost de 4.300 euros. En aquesta iniciativa hi participaran 24 alumnes dels dies Palabòsit, Lluís Companys i Can Mas entre els propers mesos de juny i juliol. També es va acordar la concessió d'ajuts econòmics a proposta de la Regidoria de Serveis Socials per un import total de prop de 5.500 euros. Entre els acords destacats es troba l'aportació per part de l'Ajuntament de més de 98.000 euros per al finançament de les obres de la tercera fase del Parc dels Pinatons, tal com va signar el conveni de col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Obrim ara el bloc d'informacions electorals. Esquerra Republicana de Catalunya, Ripollet, va presentar i va estrenar la seva campanya electoral el passat dilluns, 25 de febrer, amb un míting al Centre Cultural amb el regidor de l'Ajuntament de Viladecavalls, Lluís Soler, i Jordi Portabella, regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Durant la resta de la setmana han continuat els actes de campanya, entre d'altres formacions, amb el PSC o Ciutadans. Aquest vespre serà el torn d'Iniciativa, mentre que demà dissabte s'ha programat un míting d'Unió Democràtica de Catalunya.
Pel que fa a l'acte d'Esquerra Republicana, Ricard Sancho, president de la secció local d'Esquerra, va donar la benvinguda als assistents remarcant la importància de la presència d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Sancho també va afirmar poc abans de començar l'acte que esperen a nivell local repetir els resultats de les darreres eleccions generals amb 1.500 vots. Jordi Portavella, per la seva part, explicava així quins són els quatre elements principals que fan necessària la presència d'Esquerra Republicana al Congrés.
Jo crec que hi ha quatre elements per als quals és necessari que Esquerra Republicana sigui forta a Madrid. El primer d'ells és que encara s'ha de negociar tot l'Estatut. Nosaltres ens hem sentit molt maltractats perquè originalment si la condició que se'ns ha posat des del govern central és que hi hagués consens a Catalunya i el 90% del Parlament va aprovar un estatut que després se'l va passar al ribot en famosa frase de la guerra, no? I després el Partit Popular, que pertany al general dels Massotes a Catalunya, doncs ens van portar en el Tribunal Constitucional i encara estem doncs, a l'espera que hi hagi una decisió final. Hi ha un segon aspecte que crec que ja és incontestable, que és que després de tants anys de dèficit fiscal fort, doncs el país comença a notar aquesta mancança de reinversió o de la inversió dels diners que són capaços de generar, i moltes infraestructures doncs, tenen unes mancances que condicionen el futur del país i per tant doncs, és l'hora d'empènyer amb força i energia. El tercer aspecte que és el desenvolupament de la llei de la dependència, que sense cap mena de dubtes ens portaria a tenir un estat del benestar més sòlid i que arribés a les fases mitjanes i que per tant doncs, és una aportació a l'estat del benestar molt, molt rellevant. I la quarta és que nosaltres tenim un horitzó de relació amb l'estat que no passa per estar contínuament discutint què és allò que podem fer i què és allò que no podem fer. I nosaltres creiem que l'opció de futur, l'opció il·lusionadora, l'opció que et permet tenir un horitzó és el de saber que estàs treballant perquè tu puguis decidir sobre aquelles coses que estan dintre del teu territori.
El regidor de l'Ajuntament de Barcelona també va declarar tenir unes enormes esperances de treure uns grans resultats en els propers comicis del 9 de març.
El passat dimarts, els diputats per Barcelona al Congrés, Carlos Corcuera i Meritxell Batet, van participar a l'acte electoral convocat per l'agrupació local del Partit dels Socialistes de Catalunya al Centre Cultural de Ripollet. Corcuera va repassar el programa del seu partit, que du el lema de la Catalunya optimista, i va insistir en la importància de mobilitzar la població perquè vagi a votar.
El diputat socialista també va fer un extens repàs de les principals polítiques desenvolupades pel govern de Zapatero, entre les que va destacar aquelles que permeten una major igualtat social.
Ante todo, más igualdad y más derechos para la ciudadanía. Igualdad de género. Hemos aprobado leyes tan importantes como la ley contra la violencia de género, que aunque desgraciadamente no ha sido la solución que todos hubiéramos deseado y hubiéramos esperado contra esa lacra que es la violencia que existe contra las mujeres, sin embargo sí que ha sido un punto de inflexión muy importante y ha sido una ayuda muy importante, pues por ejemplo, con la creación de juzgados especializados en materia de violencia de género. También la ley de la igualdad efectiva, ¿eh? Una ley que permite que hoy hayan más concejales mujeres, hayan más diputados mujeres, senadoras, la próxima legislatura, que también va a permitir que las grandes empresas por fin puedan haber también más mujeres en puestos directivos. Igualdad también entre generaciones. Y aquí os quiero hablar de la que ha sido sin duda la ley más emblemática y más importante de esta legislatura, quizá también de los últimos 20 años. Es la ley que todos conocéis como la ley de la dependencia, la ley para la autonomía personal, que ha venido a ser o que ha venido a crear lo que también hemos llamado el cuarto pilar del estado del bienestar.
La diputada Meritxell Batet va parlar per la seva part de la diferència entre la dreta i l'esquerra. Amb aquestes paraules, Batet explicava quin és l'origen de les polítiques progressistes d'esquerra.
El punto de partida cuál es? Es decir, el mundo es imperfecto, evidentemente, pero podríamos cambiar ese mundo en algo mejor. Y lo que hay que hacer es trabajar para cambiar ese mundo e intentar mejorar ese mundo. Por tanto, el cambio es posible. La esperanza está ahí a nuestro alcance, depende de nuestra voluntad, de nuestro compromiso para asumir las responsabilidades e intentar plasmar cambios día a día, cotidianamente, desde la vida pública. Ese es el arranque, es el punto de partida de los hombres y mujeres progresistas.
El míting va comptar amb l'assistència dels regidors socialistes i una vuitantena de militants i simpatitzants. El Partit Socialista va continuar la seva campanya l'endemà. Així dimecres es va poder veure diversos regidors socialistes encapçalats per Juan Paralejo repartint clavells al mercat setmanal.
També dimecres, i del mateix mercat, Ciutadans va aprofitar la presència de molts veïns i veïnes al carrer amb motiu d'aquest mercat setmanal per tal de fer la seva campanya electoral.
El diputat i president de Ciutadans, Partido de la Ciutadania, Albert Rivera, va visitar el passat 27 de febrer Ripollet, acompanyat per militants de la seva formació de l'àrea de Ripollet, Cerdanyola i Montcada. En declaracions a Ripollet Ràdio, Rivera va valorar positivament el suport rebut de Ripollet i les poblacions del voltant i es va mostrar esperançat de revalidar els resultats de les eleccions catalanes i aconseguir almenys un diputat al Congrés. L'escoltem.
Ripollet, Cerdanyola, Montcada són poblacions d'un caràcter industrial, amb molta gent treballadora, un perfil de gent doncs, que té orígens de totes les parts d'Espanya, de totes les parts d'Europa pràcticament avui dia, i Ciutadans un partit cosmopolita, que precisament té com a lema doncs, que no importa ni l'origen ni la llengua ni la classe social. En el qual jo crec que té una acollida molt bona amb aquest tipus de poblacions i nosaltres creiem que per això precisament aquest tipus de poblacions no és casualitat que Ciutadans estigui per aquestes xifres al 5 del 6% de vot, no? I el que volem és sobretot consolidar aquest electorat, que la gent tingui una opció de vot sempre i ens ha sorprès gratament perquè fa uns mesos et veiem molt més difícil unes eleccions generals o autonòmiques i en canvi doncs, les empreses que tenim ara sobre la taula i que han publicat alguns mitjans de comunicació ja ens donen aquesta entrada o aquesta possible entrada al Congrés dels Diputats.
Per aquest vespre, Iniciativa ha convocat un acte de campanya amb la presència de la diputada Carme García, qui explicarà al Centre Cultural a partir de les 7 el seu programa electoral centrant-se en l'àrea de polítiques socials. Per demà dissabte, Unió Democràtica de Catalunya ha Ripollet organitzat a 11:45 un acte a la plaça del Molí, amb animacions i refrigeri que anirà seguit d'un míting a càrrec del candidat de Convergència al Congrés, Josep Rull. Continuem des de Ripollet Ràdio comentant que els sindicats locals, els síndics locals de Catalunya reuneixen a Lleida la desena trobada del fòrum. El defensor local, Joan Ramon Costa, també participa en aquesta jornada.
L'Acadèmia Marina de Lleida va acollir ahir dijous 28 de febrer la desena edició de la trobada del fòrum SD, l'Associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. Durant la jornada es va celebrar l'assemblea del fòrum SD, que va tractar les noves línies d'actuació de l'associació de cara als propers anys. L'acte també va comptar amb la presència de Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya.
El passat 22 de febrer, el Gremi d'Instal·ladors va inaugurar la seva seu a Ripollet. Amb aquest ja són dos els locals del Gremi a la comarca que donen cobertura als treballadors del sector. L'acte va començar amb una jornada de portes obertes al local situat al carrer de Pau Casals 35.
La seu de l'associació empresarial d'instal·ladors d'electricitat, fontaneria, climatització i afins de Cerdanyola, Ripollet i Montcada ofereix serveis de tramitació i control de la documentació tècnica específica per treballar com a instal·lador. A més, realitza cursos de formació continuada respecte als nous reglaments d'instal·lació, assessorament tècnic, jurídic i fiscal i compta amb una borsa de treball tant d'oferta com de demanda. L'acte d'inauguració del passat divendres va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, així com els respectius alcaldes de Montcada i Cerdanyola del Vallès.
El proper 9 de març tindrà lloc la 8a edició del Ripo Stock, organitzada per la Unió de Botiguers i la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Ripollet. La fira que enguany coincideix amb la jornada electoral i el concurs d'amigues es realitzarà a la Rambla Sant Jordi des del carrer de Sarrià de Ter en direcció a la plaça Font. En aquesta ocasió comptarà amb uns 40 expositors, dels quals una quarta part exposaran per primera vegada.
La presentació que va tenir lloc el passat dimecres 27 de febrer va anar a càrrec del regidor de Comerç, Joan Fandos, i el president de la UBR, Joan Serrano. El regidor va manifestar el suport municipal a la iniciativa i va explicar que s'ha subvencionat amb uns 11.000 euros. Fandos va destacar el fet que aquesta edició coincideixi amb la jornada electoral i el concurs d'amigues de Can Mas.
Cau en un dia allò primordial, no? Que és el dia 9 de març, que és el dia de les eleccions, o sigui que esperem que animi a que la gent, a més de passejar-se pel Ripostor i veure el que ens ofereixen els comerciants de Ripollet, aprofitin fent la passejada per anar a votar. Que a més també hi ha el concurs d'amigues, vol dir que matem tot el mateix dia. Podran anar a votar, passejar-se pel Ripostor i anar a prendre un plat d'amigues.
El regidor de Comerç va anunciar que en aquest Ripostoc es podran intercanviar els cromos de l'àlbum pas a pas i que en pocs dies es tornarà a editar una nova tirada dels àlbums. El president de la Unió de Botiguers, Joan Serrano, va explicar que hi haurà tant liquidació d'estocs com promocions i va destacar alguns aspectes de la quarantena de comerços participants en aquesta edició.
Destacar que tenim 10
10 comerços nous que s'apunten a gaudir d'aquest dia d'agricultor. Destacar també que es tracta d'una fira d'estocs i també de promocions, que en aquest cas està en un 50%, com també més o menys està en un 50% del que és moda, textil, moda i diferents tipus de comerços, també està al voltant d'un 50%. Això vol dir que tenim un tipus de cobert, no exclusivament d'una temàtica exclusiva, sinó que està totalment amb molta variació, no? Que és el que sempre estem lluitant.
El president de la UBR també va destacar la itinerància de la mostra, que en aquesta edició arriba per primera vegada a Can Mas i va definir la jornada com un dia per comprar, menjar i votar.
El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Saura, ha anunciat un paquet de 57 mesures per millorar la mobilitat i reduir els accidents de trànsit. Una d'aquestes és la creació d'un carril especial per vehicles d'alta ocupació a l'autopista C58 des de l'accés de Ripollet fins a l'Avinguda Meridiana. Aquest carril anirà destinat al pas d'autobusos i cotxes amb més de 2 ocupants. L'obra es licitarà aquest mateix any i entraria en marxa a mitjan de 2009.
Aquest pla, que compta amb un pressupost inicial de 250 milions d'euros, preveu crear carrils especials per al transport col·lectiu i vehicles d'alta ocupació, aquells que tenen més de 2 ocupants, per reduir la mortalitat vial i els col·lapses en els principals accessos a la capital catalana. Així està previst que a mitjan del 2009 comenci a funcionar un carril BAO a la C58, mentre que el Ministeri de Foment està acabant de fer el projecte de la B23, segons que ha informat el conseller d'Interior, Jean Saura, que ha afegit que la intenció de la Generalitat és implantar una via similar a la carretera C31 de Badalona a Montgat.
Les línies de servei regular d'autobusos d'Estarbus van realitzar ahir una jornada de vaga convocades per la UGT amb objectiu de forçar la negociació de millores laborals. Segons un comunicat a més per aquest sindicat, la vaga es tornarà a repetir els dies 13 i 27 de març i afecta, entre altres, a la línia B2, que fa el recorregut de Sabadell, Barberà, Cerdanyola i Ripollet.
La vaga va afectar la freqüència de les diferents línies de Sargos que connecten Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Terrassa, Les Fonts, Sabadell, Castellà del Vallès, Badia del Vallès, Ripollet, Barberà i la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta aturada de servei també va incidir a les connexions amb Barcelona i a les línies urbanes de Cerdanyola, Sant Cugat i Barberà. Tot i així, l'empresa va garantir els serveis mínims amb la sortida d'un comboi cada 30 minuts.
I tanquem aquest bloc comentant que els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda que es dedicava a robar gasoil d'oleoductes i camions, amb la detenció de 2 dels seus presumptes responsables, un d'ells, veí de Ripollet. Es tracta de José Luis D.B., de 47 anys, que va ser detingut el passat dia 21 juntament amb un altre individu de 53 anys i veí de Granollers.
La banda hauria sostret uns 16.000 litres de gasoil i 8.000 de combustible jet utilitzant per aeronaus. Els 2 detinguts van ser sorpresos in fraganti i van admetre que portaven el vehicle carregat de gasoil robat fins al polígon de Santiga Probassa de Barberà del Vallès, on l'utilitzaven en una empresa de transport. L'operació, batejada com a Or Negre, es va iniciar a mitjan 2007 després de la detenció de 2 veïns de l'Urgell que s'ubicaven a extreure gasoil de dipòsits de camions estacionats a les àrees de descans de la A2. Els Mossos han assegurat que l'operació continua oberta i que estan pendents de la detenció dels intermediaris. Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent aquí a Ripollet, i comencem amb avui mateix, en divendres, recordant que la Penya Flamenca La Macarena organitza el Dia d'Andalusia al Teatre Auditori. Serà a 8:45 del vespre. I a les 8 del vespre, la mezzosoprano Carol García actuarà a les nits de música de l'Associació d'Espectadors. Serà al Centre Cultural. Dissabte tindrà lloc la tertúlia flamenca a 10:45 de la nit. Serà la Penya Flamenca La Macarena. I a partir de les 11 de la nit, balla al pavelló Joan Creus amb Amics del Ball. Diumenge hi haurà espectacle infantil pels més petits amb l'actuació del Marc Larí i el seu espectacle Màgia Cadabra. Serà al Centre Parroquial a les 6 de la tarda. I acabem amb el certamen de teatre amateur Valentí Barilla. Serà aquest diumenge amb la companyia local Amics del Teatre i la seva obra Això no és vida. Serà al Teatre Auditori a les 7 de la tarda.
Esteu escoltant Info.
Aquest diumenge a les 7 de la tarda continua el certamen de teatre amateur Valentí Valilla. Aquest diumenge és el torn de la companyia local Amics del Teatre amb l'obra Això no és vida. L'obra és una mirada irònica i divertida sobre algunes de les patologies de la vida moderna: l'estrès, la insatisfacció, la depressió, l'obsessió per l'estètica. Per parlar més extensament de l'obra tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic el Jordi Rodríguez, un dels actors de l'obra. Bon dia, Jordi.
Què tal? Bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ripollet Ràdio. Explica'ns una miqueta l'argument de l'obra.
Molt bé, una coseta per res, jo no sóc un dels actors de l'obra, sóc el director. Vale, de fet, els actors són 5 actrius i 2 actors auxiliars que m'han fet els papers masculins. Val? Aleshores, t'explico una miqueta l'obra, m'has preguntat?
Sí, l'argument de l'obra.
Sí, bueno, bàsicament l'argument de l'obra és això, és el que tu has dit. És a dir, són 5 dones que estan en el llim, és a dir, en aquell moment en què no estàs ni morta ni viva, i totes han arribat allà per culpa del seu caràcter. Una d'elles és molt depressiva, l'altra és molt agressiva, etc. I en aquell moment han de decidir què fer, si viuen o si moren. I aleshores ens expliquen per què han arribat allà i com el seu caràcter els condicionarà aquesta decisió, de si se'n van cap a la vida una altra vegada o si decideixen morir. Potser fan una cosa o potser fan una altra. I la veritat és que, bueno, es repassa tots els tòpics, diguéssim, de les persones que són amb aquests caràcters tan profuns, i és molt fàcil que tothom hi vegi part de si mateix amb elles.
Mm-hmm, molt bé. Escolta'm, vosaltres actueu amb trampa aquesta nit. Perquè vosaltres jugueu a casa.
Ah.
Jugueu a casa i a més ja teniu llarga experiència amb aquest certamen. Us heu presentat diverses vegades.
Sí, de fet ens hem presentat a tots. No, el que passa és que ens han acceptat només els últims 3.
Bueno, us han acceptat i a més amb èxit, perquè crec que tu vas guanyar un any un accèssit al millor actor.
Sí.
I a més vau quedar tercers també l'any passat.
Sí, de fet, 2 anys seguits el vam guanyar l'exèrcit al millor actor, sí. Mm-hmm. Sí. El primer any amb el Florido Pensil i el segon any que vam participar amb Besos.
Digues, perdó.
No, això, que han estat els 2 certamens que hem pogut participar, que de fet han estat els 2 darrers. Fa 4 anys, diguéssim, amb el Florido Pensil, vam quedar tercers, a part de l'exèrcit que tu has comentat, i fa 2 anys amb Besos, que també vam rebre, si no recordo malament, el vot del públic. Mm-hmm. i també l'exèrcit a la interpretació, diguéssim, sí.
Això no és vida, ja l'heu representat diverses vegades a Ripollet. Mm-hmm. Quina és la rebuda que heu tingut del públic fins a aquest moment?
Doncs la veritat és que molt bona. És l'obra que es va presentar a la Festa Major. A la Festa Major, clar, evidentment, la gent està molt, molt, molt disposada i molt entregada a veure teatre. Ja és com un ritual, és com forma part d'una de les, bueno, dels actes de la Festa Major. I la veritat és que va respondre molt bé, a la gent li va agradar força. No és un vodevil, no és una obra d'aquestes de riure de la relliscada, de malentesos ni de coses així. Es riu d'una altra manera i d'altres coses, però jo trobo que a la gent li va agradar molt. I el que és més important és que tant els actors com jo mateix estic molt content de la feina feta.
Mm-hmm. Ja sou una companyia amb molts anys d'història. Què us falta per ja dir que sou una companyia professional?
Bueno, que ens paguin per fer això que ens agrada tant, no?
Molt bé. No, abans d'acabar, perquè avui anem una miqueta ajustats de temps, Jordi, sí. Gràcies per atendre'ns. Anima la gent que ens està escoltant a que vagi aquesta nit al teatre, a que vagi diumenge al teatre, i sobretot a que el públic us voti. Com a mínim, us emporteu el vot popular.
A veure, això de que ens voti, jo només vull que ens votin realment després de l'obra, creuen que ens han de votar. Val? Hem de ser justos, no m'agrada sincerament guanyar un premi per jugar a casa. Vull dir, ens han de votar si ens agraden, i si no els agraden, no votar, o votar menys puntuació, ja està. Però el que sí que els animo és que, per arribar a aquest punt, vinguin, ho vegin, ho valorin i intentin passar-ho tan bé com nosaltres ens ho passem fent-ho.
Doncs Jordi, moltíssimes gràcies. Molta merda per aquest diumenge.
Gràcies.
I que vagi molt bé.
Allà t'espero, eh?
Molt bé.
Merci, adéu.
El 91.3 Info.
La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Ripollet ha posat en marxa una campanya per conscienciar els més petits de la necessitat de cuidar les dents perquè les tinguin fortes i sanes. Per aquest motiu, s'està repartint material bucodental als escolars de primer fins a quart de primària dins del programa d'higiene bucodental que realitza amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat.
Els alumnes rebran un kit de neteja bucodental que inclou un raspall de dents, un tub de pasta i 20 ampolles de glopets. Al mateix temps, el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet ha iniciat paral·lelament l'activitat 5 descures de les teves dents, adreçada a tots els nens i nenes de primer curs de primària, amb l'objectiu de compartir amb el Departament de Salut Pública la conscienciació de la necessitat de tenir cura de la salut bucodental. A més, es repartirà a tots els escolars una sèrie de consells de salut per escrit.
A partir de la propera setmana, les escoles públiques i concertades de Ripollet inicien les jornades de portes obertes per tots els pares i mares de Ripollet que vulguin conèixer els diferents centres. Abans de matricular els seus fills, poden, pel proper curs escolar.
Per més informació, poden dirigir-se directament als centres educatius o contactar amb la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet.
I aquest diumenge el centre parroquial acull un nou espectacle infantil. Es tracta de Màgia Cadabra, un espectacle de màgia del mag Lari.
El mag Lari oferirà un espectacle de màgia que transportarà els grans i petits al món de la màgia amb la col·laboració dels nens i nenes. La màgia visual i musical s'alterna amb la participació en un espectacle brillant, dinàmic i ple de ritme.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Temps ara per l'actualitat esportiva amb Ramon Argenté. Bona tarda, Ramon, i molt ràpid, Ramon.
Molt bona tarda.
Resultats esportius del cap de setmana.
Mira, el Ripollet va començar empatant a casa. En l'últim minut va aconseguir un empat, 1-1 davant de la Mer. La Tella Portilla Pajarín la va guanyar per 2-0 i va perdre 2-3. La Concòrdia va golejar a l'Estila 9-0. En el món de futbol sala golejava el Ripollet al camp del Sabadell 2-9. Mentre que el Canyamars va perdre amb el Ripollet B a la primera territorial per 2-4. El Can Clos va guanyar el Vilassar de Mar per 8-2 i el Can Clos B i el Masnou van empatar 1. Victòria del Ripollet de bàsquet al camp del Canet de Mar, 67-71. El Ripollet B va tenir jornada de descans. El Gasol A va perdre de 16 punts en la pista de l'Escolapi, 76-60, mentre que el Gasol B guanyava la Vila de Cavalls per 85-54. Per què fa el Gasol C, sorpresa, va perdre a casa davant del Gavà, 83-86, i en la categoria de bàsquet sub-21, el Sallent va guanyar el Gasó, 83-51, i el Bufalà de Badalona va perdre amb el Ripollet per 35-46, de 11 punts. En bàsquet femení, el Ripollet va perdre davant la Castellà 40-56, i el Gasó va tenir jornada de descans. En el món del handball, victòria al bàsquet, o sigui, el handball Ripollet a Andorra, va guanyar la pista al Bancamp 24-26, i l'Arenys de Mar i el Club Hockey Ripollet van empatar a 6. A la món del tenis, primera divisió, van tenir jornada a l'escans i l'equip de més de 40 anys van segons després de guanyar el Sant Andreu de la Barca per 1-4. A la món del tenis, va haver jornada a l'escans perquè se celebrava a Barcelona el top català, on la jugadora Berta López va obtenir la primera lloc en la categoria infantil i segona en la categoria juvenil. Per això va haver de Lliga Nacional d'Escans.
Vale. Sembla que les viles segueixin sense tenir gaire sort.
Gaire sort.
Què li espera aquest cap de setmana als equips ripolletens?
Doncs mira, el Ripollet, un difícil partit al camp del segon classificat de la Lliga, que és el Granollers, que jugaran diumenge a les 12, Granollers en Ripollet. La penya portilla per dir la camp del Sant Fos, que estan esperant cantaletes per el que va passar que Ripollet, que es va suspendre el partit i van haver una miqueta derrotada. Ja els estan esperant, i l'Esvila jugarà contra el quart classificat, que és la Planada, que és quart sorpresa, no? Pel que fa al futbol sala de Ripollet, l'equip de la Lliga Nacional rebrà la visita del Gavà, Urex i Divisa de Plata, i el Ripollet, que és líder, jugarà contra el New Sports, un equip que l'any passat va fer la promoció per Boisè, i aquest any va últim de la fila. El Can Clos, l'equip A, jugarà amb Masnou, i el Can Clos B jugarà contra el Segull de Badalona. Mentre que el món del bàsquet, el Ripollet jugarà contra el Blanes, el Ripollet B contra el Sallent, el Gasó A contra l'Imma, el Cabrera contra el Gasó B, el Cervelló, Santa Coloma Cervelló contra el Gasó C, i en el món del bàsquet sub-21, el Club Bàsquet Ripollet contra la Salla de Gràcia i el Gasó contra l'Escola Pizzeria. Perquè fa el bàsquet femení, Ripollet tindrà jornada a descans i el Gasó jugarà a la pista del Caradeu dissabte a les 7. En el món del hockey, després d'un mes sense jugar el Ripollet del primer equip, es jugarà contra el Laietà, que és el cinquè de la Lliga. I el handball, doncs, partit de la màxima realitat, Ripollet-Cerdanyola, dissabte a partir de les 6 de la tarda, o sigui, a les 8 de la tarda. En el món del tenis, jornada a l'escans. En el món del tenis fa un partit que ja s'ha adelantat a la jornada i s'ha perdut. Ripollet 2, l'Escala Girona 4, i la Lliga Nacional 5, que Ripollet jugarà contra el Rivas de Madrid. El tenis fa la Ripollet per la primera nacional masculina jugarà contra el Mataró, i a la primera nacional femenina el Ripollet viatjarà a Bàsquera de Girona, que és el líder de la competició.
Molt bé, i Ramon, per aquesta nit de 7 a 8, recordem InfoSport, quin serà el convidat aquesta nit?
Doncs els dos entrenadors que queden directius, podríem dir, de la penya partida pagaria José Antonio Torres i Juan Martos.
És a dir, que aquest dia dilluns ja no seran entrenadors, perquè clar, si seguim la llegenda de la llegenda negra...
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí, ara s'han unit dos entrenadors i després de marxar el senyor Ortega ja en aquests dos fins al final de Lliga, és com a mínim sí.
Esperem que sí, esperem.
I hi ha una rebacle perquè no quedessin els dos,
Moltes gràcies, Ramon.
A vosaltres.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda. I els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la EFA. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Doncs com ja els hem avançat abans a la crònica del ple municipal d'ahir al vespre, la regidoria de joventut s'ha separat definitivament del patronat de cultura a partir de l'aprovació definitiva del canvi d'estatuts del patronat. Per parlar d'aquest tema, avui tenim amb nosaltres el regidor de cultura i joventut, el senyor Ferran Tornel. Ferran Tornel, bona tarda i moltíssimes gràcies per haver vingut als estudis de Ripollet Ràdio.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
Doncs comencem. Ara sí, ara ja és una realitat. Ja s'han separat les dues regidories. Expliqui'ns una mica i posi'ns en antecedents per què es decideix un dia dir que joventut s'ha de separar del patronat de cultura.
Joventut, ja d'altre mandat, sobretot a partir de l'any 2004-2005, ja començava, com es diu, a volar de manera bastant independent. Sobretot gràcies a que la coordinadora, l'Eulàlia, ho va entendre així i necessitàvem donar-li un cop al mitjó, una volta, perquè era una joventut que no tenia, sinó competència, sinó... activitats, ni tenia un objectiu final ni inicial. I vam començar a fer estudis, a fer el que és anar al carrer. Es vam gastar tots els diners que teníem amb això, amb estudis, amb copsar amb ajudes que era el que tenien. El que volien, el que necessitaven, també les edats, les situacions socials de la gent. També vam fer que el cafetí tingués més horaris perquè els nanos poguessin venir. Vam fer, al principi, vam fer coses amb també estudis, treballs, activitats amb els instituts. Diputació ens va ajudar molt, Generalitat ens va ajudar molt. I després, a partir de l'any 2006-2007, va ser ja quan vam començar a pujar i ja una vegada tenim ja tot el treball fet previ els estudis i la fotografia social de la joventut a Ripollet, ja vam començar a aplicar tot això als programes i això també al pressupost. Podem parlar que l'any 2003 teníem 33.000 euros i ara l'hem pujat un 500%, no? I bueno, i d'això tot l'equip ens sentim orgullosos.
Sens dubte que a nivell intern representarà alguns canvis o molts canvis, però com afectarà als joves o a la ciutadania que joventut voli amb llibertat?
En res, perquè continuarem treballant com fem des de l'any 2007, 2006-2007. Simplement crec que era de justícia i lògicament una cosa regular el fet de que aquest canvi teòric també es fes, no? Perquè ja en la pràctica es feia, jo crec que en teoria necessitava fer-se aquest canvi. Jo vaig dir fa uns mesos també aquí a la ràdio, com a regidor de Cultura i Joventut possiblement em complica la vida, però jo estem aquí per complicar-nos la vida, és pel que ens han elegit i jo crec que a més que la comunitat del regidor està el que és el sentit comú, i el sentit comú diu Joventut està separat de Cultura.
Fa pocs mesos vam viure també la creació del Consell Municipal de Joventut. Quin paper jugarà en tot això, en aquest canvi?
Molt senzill, és tornar a teoritzar sobre el que ha de fer. És a dir, nosaltres vam començar treballant el que és, com millor, el bilateralisme, amb entitat, amb majoria, una entitat amb una majoria. Hem fet ja programes multilaterals, és a dir, entitats amb majoria i programes conjunts. Per tant, el que ara hem fet és estudiar tot això. I tot això vol dir fer un reglament i fer un Consell Municipal de Joventut cal un Consell de Joventut, que si voleu després expliquem quina diferència és molta, perquè tots els temes, sense que en teoria, perquè no pot, no pot ser, la legalitat no permet, si vinculant tot el que decideixi ja, jo no faig un Consell Municipal de Joventut, al qual decideixo, perquè tot el que digui ja en sentit comú, treballat i ben ponderat, no es faci. Si no, no podria, treballo jo amb l'equip i punt. Val? Per tant, jo crec que és important que el Consell Municipal existeixi, treballi, dins d'un moment de setmanes podem fer, diguem, vam fer la primera de composició, el treball encara va apuntar-se, i en un parell de setmanes, em sembla, tenim ja el que és el primer de treball, no? Potser anem per comissions, per que la gent també digui quines comissions vol estar i quines vol proposar, que ho deixem obert perquè participi i digui i es faci des del Consell també, juntament amb els tècnics de la casa, aquest de Llibelleta, etc. No? I jo crec que és un camí que no agrada a la posició, però sí que agrada als joves i agrada al govern, perquè qui ho ha proposat i ho tenia al seu programa, i ho avançarem i ho farem, i jo crec que anirà molt bé.
Vostè ara nombrava l'oposició, ahir vam poder sentir coses del ple com que la regidoria de joventut s'escapa del control democràtic. Vam poder sentir a l'alcalde de Ripollet responent contundentment a aquesta afirmació. Què n'opina el regidor de joventut?
Doncs no sé si n'hi ha d'opinar això, perquè és que ells mateixos dient això es fa la fotografia. No penso que sigui això, perquè no crec que sigui, jo crec que va ser un altre dels que cada dia ens tenen acostumats, els d'oposició sobretot, segons qui, els calentons aquests que tenen, no? I després no ratifiquen i diuen, se'n van a dormir i canviant ells. La meva consciència està molt tranquil·la, d'avui, no crec.
El Consell Municipal de Joventut, com deia, expliqui'ns quina, insistien que no és el mateix un Consell Municipal de Joventut que un Consell de Joventut, i en altres ocasions li hem sentit dir que ojalà Ripollet tingués un Consell de Joventut. Expliqui'ns quina seria la diferència.
Doncs el Consell Municipal de Joventut neix perquè un regidor, un equip de govern, necessita, com he dit abans, teoritzar sobre una realitat. D'acord? I crea, o insta a crear, o ja, ara ja està creat, el Consell Municipal de Joventut. Per què? Perquè les entitats tinguin un referent, a part del regidor, que ja és, que és molt representatiu, un referent de participació encara més directa. I com ja vaig dir al seu dia, i suposo que en un acte hi haurà, quan vam fer la jornada de Jovenix, 2004-2005, ara no recordo exactament quina era, jo sé que era desembre, 2004 em sembla, cap al 2005. Ja vam dir-ho. Les entitats juvenils, quan vam entrar aquí, eren 3 o 4. Ara són 8 o 9. Però nosaltres hem fet pedagogia del que és una entitat i del que significa fer una entitat, i se n'han fet moltes entitats. Per nosaltres moltes són 4 o 5. I s'han creat grups, s'han creat dues empreses, gràcies a la gent que estava de les tecnologies i de disseny. Vull dir, nosaltres estem orgullosos d'això. I això ho deia perquè el Consell de Joves, que és el Consell Municipal, el que vol aquest regidor i aquest govern és que dintre d'aquest Consell Municipal neixin Consell de Joventut, Consell de Skaters, Consell del que vulguem. Per això està. I després, si les comissions, hi ha grups de 5 o 6 que s'avenen tant i són tan col·legues que fan un consell, i volen dir, un consell de músics, endavant. Tenim l'eina. Però no serà el Consell Municipal de Joventut. El president d'un consell de Skaters no serà el regidor. Si el volen, el cuidarà. Després, escoltarà, serà com un, entre cometes i en positiu, un lobby, per aconseguir objectius socials, que jo estic obert a que m'hagin faltat. Però no ens hem de dir, treballar, que ens ho dic comú i ponderats.
Sens dubte, la regidoria de joventut està generant molta informació actualment i certa polèmica. Ens referim, evidentment, a tot el tema dels locals d'assaig. En plata, com està la situació? Com van les negociacions del nou conveni?
Està on volien. És la realitat. Nosaltres, per suposat, amb la llibertat que tenim tothom, des de cert grup de l'oposició i des de certes veus de nodos, no arriben ni al 20%, dels músics de Canya Pollet, van fer una campanya, bastant, per la meva punt de vista, bastant dolenta, sense mesurar bé els tècnics, jo si has estat a l'oposició o has estat músic o has estat d'altra manera, sóc jo i jo som ells. I s'ha vist clarament que quan el regidor també, utilitzant la seva paraula i utilitzant la democràcia, que és la paraula, com dic jo, van dir quina era la situació. I, casualitat, que quan el regidor i el seu equip parlen, queda obert, les coses, les aigües es calmen i ja les negociacions són diferents i dintre d'un vell de setmana tenim una reunió per començar a parlar del que és la nova cogestió o el nou present i el futur dels locals de set. Jo estic molt content, s'ha treballat molt bé durant aquests 4 anys, però bé, cadascú elegeix el camí. Per exemple, jo sabia, i vaig posseir, doncs no vaig posseir, ahir els músics no van venir al ple, ni amb la meva careta ni amb la careta de la calda, que han vingut tots molts, i jo tinc una calda, que han anat a s'estima molt la careta, més que a mi, però quan la veu li fa un petó. Però jo crec que això és el que ens hem de quedar, això perquè, repeteixo, ha servit per potenciar i perquè ells mateixos, la realitat, que no volien que sortís, ha sortit i els ha agradat.
Quina és la proposta de la seva regidoria a nivell de la cogestió o organització dels locals d'assaig? Quin creu que seria l'ideal de locals d'assaig municipal?
L'ideal de locals d'assaig municipal és que estiguin dins de la regidoria de la joventut i no de la cultura, per molt que el regidor sigui el mateix. És a dir, el que passa. Però, per tant, d'entrada, i segons Marca Generalitat, tot i que no és paraula de Dios, l'edat màxima serien 29 anys, repeteixo. La legalitat, bueno, diguem, la normativa ho marca així, però la legalitat no obliga que sigui així. ¿Vale? Per tant, dic això perquè el que nosaltres volem és com el que fem amb l'esport. Nosaltres, si algú que despunta, al poliesportiu no tenim entrenadors particulars a donar al car. Aquí igual, si algú, hi ha un Jimi Hendrix, els locals són petits. Per tant, el que a nosaltres ens interessa és que els joves, els molt joves, fins als 29 anys, creiem que són els principals usuaris dels locals d'assaig. D'acord? Ja es faran a partir de l'any que ve, i amb el meu conveni, nous preus, rebaixes, qui no treballi, qui treballi, qui tingui 16 no ha de pagar aigua, que tingui 29, i veure els que porten 20 o 25 anys tocant a Ripollet, quin és el seu espai. El tindran, però n'hem de parlar. Suposo que no agradarà el que nosaltres estem dient, però nosaltres tenim una línia i és molt clara, només tenim 7 bucs d'assaig, i si n'hi ha 1.000 músics a Ripollet, doncs hem de fer el sistema de rotacions més perfecte possible perquè tothom pugui tocar, però preeminència, prioritat, sobretot els joves, més joves, que no tenen ni diners per comprar-se la llarga.
Deixant una mica de banda ja el tema aquest dels locals d'assaig i passant a temes també molt positius, el Casal de Joves fa pocs dies ha endegat un nou projecte que és un servei d'assessorament sobre habitatge i empresa. Explica una miqueta com és aquesta necessitat o aquesta idea i com està funcionant o com funcionarà.
Nosaltres no tenim oficina municipal d'habitatge, però sí que és vital que diguem que hem treballat de manera molt acurada, els tècnics ho han fet molt bé, el que és tota la informació que hi ha de la Generalitat, de l'Estat, que ja veníem donant, si aquí un jove fa 4 dies venia preguntant-nos pues, amb les webs, etc., pues, ens deia, no? I ara, diguem que la complicació, entre cometes o no, perquè el jove quan el busca una ajuda, sent català i sent espanyol a la vegada, veu que té dues vies que després aquí el que es fa és explicar-los i que són paral·leles i que una va de l'altra, d'acord? I a nivell d'empreses i d'empreses, igual nosaltres sense tenir aquí un servei com és la zona activa, d'acord? Ja ens agradaria, o com el que tenen a Rubí, per exemple, sí que és veritat que enviem, jo ho hem fet, a aquells fins i tot organismes que són els assessors i són allà on neixen les empreses noves. tot i que demanar aquest mandat, farem més coses sobre aquesta. D'acord? Tenim idees i tenim coses que ara no puc dir perquè no estan ni pressupostades, estan amb un previ que crec que n'hi ha per aquí la cosa, però incidim molt més amb aquest que pròpiament Ripollet tingui oficines pròpies. No?
També no fa massa temps van endegar també tota la idea de generar un grup de joves estable que estigués per les tardes al casal de joves. Han realitzat excursions, estan realitzant molts tallers, moltes activitats. Com valora la iniciativa? Com està funcionant aquest grup? A més, perdó, els van poder veure durant la rua de Carnestoltes, que van participar en una comparsa pròpia durant aquella festa.
Ja han fet un curt i que es presentarà al concurs. És la normalitat. La normalitat del que és tot el món, durant tot el món que patí i tot el que és el lliure que tenim a baix, no? que la teoria em llendrà dibuixir. I és un treball que jo vam fer per de tots, ¿vale? Començant per tot l'equip, i crec jo que el govern va encertar quan fa 4 anys va tenir un objectiu i l'almenys està aconseguint. I més encara que farem, més encara que es parlarà, perquè sempre ho diem, vull dir, l'altre dia fèiem debat que sortim en negatiu, sortim en positiu. L'important és sortir sempre que feim les coses amb sentit comú. I repeteixo, el meu equip i jo el primer me la dono molt tranquils perquè crec que ho estem fent bé.
Abans d'acabar i d'acomiadar-lo i tornar-li a donar les gràcies, però he vingut una pregunta potser una mica més incòmoda. Que fatí, sales d'estudi, els pisos, el pla local, activitats, cursos, tallers... No s'està quedant una mica petit al casal de joves per tanta activitat?
Possiblement no, perquè ja veurem, hi haurà més sorpreses i més coses, i ja veurem on estarem dintre de 3 anys, vale? O 2. Però sí, és veritat que el secret és que no tot el que es fa dins de les parets de baix, sinó que també fem moltes coses al carrer, diguis els vols espars, etc. Hi ha molts programes externs que no sempre són aquí i que no tot és dins de les aules o dels espais. I és més, del maig o abril fins al 7 d'octubre els nanos el que menys volen és una paret.
Senyor Torner, moltíssimes gràcies per haver vingut a Ripollet Ràdio, repetim, per haver atès les nostres preguntes, moltíssimes gràcies per haver vingut i esperem tornar-lo a veure ben aviat per aquí.
Molt bé, gràcies a totes.
Doncs fins aquí l'informatiu d'avui divendres 28 de febrer, us l'hem ofert aquest programa Jordi Puy des de les Vies Tècniques, Leia Prats, Fren Herrera i qui us parla, Francina Ricard. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat.